Continguts en xarxa.
Un dels grans reptes mèdics de la pandèmia va ser poder predir els casos d'alt risc entre els pacients de Covid-19 quan ingressaven a l'hospital. Tenir aquesta informació és clau per proporcionar-los un tractament adequat i també per optimitzar els recursos sanitaris, sobretot en moments d'alta incidència de la malaltia i de risc de col·lapse hospitalari com els que hem viscut tristament. Per aquest motiu, és necessari disposar de mecanismes d'anticipació rigorosos que es basin en dades completes i precises. Amb aquesta idea s'ha desenvolupat el projecte Divine, finançat per la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria Pandèmies 2020 i que s'ha dut a terme al llarg del darrer any i mig. Per parlar-ne tenim a la investigadora principal del projecte, Guadalupe Gómez, del grup de recerca de bioestadística i bioinformàtica i professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Benvinguda.
Moltíssimes gràcies.
Aquest projecte ha aconseguit desenvolupar una aplicació que es diu MSM-PRED. Ens pots explicar una miqueta què és aquesta aplicació?
Doncs aquesta és una aplicació que a partir de les dades que ens han proporcionat quatre de les cinc onades de la pandèmia, de Covid, doncs permet establir tot el mecanisme des que el pacient està hospitalitzat fins que passa a necessitar oxigen, fins que entra a la UCI, o fins que és donat d'alta, o fins i tot, desgraciadament, fins que no. I aleshores, doncs, podem predir la probabilitat de rebre l'alta els 10 dies, o els 20 dies, o que mori en l'ingrés, i tota aquesta informació és rellevant pel maneig del pacient, tant com per la gestió dels recursos hospitalaris.
Sí, per tant, quan entra un pacient, en funció de les característiques amb les que entra i de determinats paràmetres, podeu dir, aquest pacient s'estarà aquí una setmana, dues setmanes, un mes, tindrà aquests riscos, etcètera, etcètera. No? És a dir, en funció de com arriba, es pot fer la predicció de la seva evolució.
Correcte, ho has resumit molt bé. Sí, nosaltres, doncs, evidentment que la pandèmia ha estat molt canviant, no? I, per tant, el comportament que teníem a la primera onada, doncs, no va ser el mateix que l'última, que l'última que hem analitzat, que va ser la de la variant Delta, i, evidentment, doncs, ara amb aquestes onades, doncs, una mica diferent. Però sí que veiem uns patrons que són molt semblants i l'eina, tal com està feta, doncs, permet adaptar-la als diferents temps d'incubació, a les diferents probabilitats. Però bàsicament el mètode, com crec que molt bé explicaves, permet predir a partir de la informació d'un pacient quan arriba a l'hospital la probabilitat que el seu estat de salut empitjori, per exemple, que desenvolupi una pneumònia severa o que li calgui rebre oxigen. I, òbviament, també permet, diguem-ne, predir quants dies estarà a l'hospital i, per exemple, si serà donat l'alta, amb quina probabilitat els 10 dies, els 20 o els 30.
Molt bé. No sé si has donat la xifra, crec que el que heu analitzat són 5.000 casos, no?, en aquest
sí,
any i mig, no?
Sí. Vam analitzar, bàsicament, quatre de les cinc primeres onades. La quarta era molt petita i tenia, doncs, ja no la vam considerar. Uh-huh. I aleshores, doncs, clar, aquests 5.000 pacients, el gruix estava a la primera onada, i després, doncs, que eren 2.000, i després, doncs, estaven repartits en les altres tres onades.
Molt bé.
I tots aquests pacients estaven dintre de l'Hospital de Bellvitge o tot el que era el Metrosur, no?, que són tots aquests hospitals propers a l'Hospital de Bellvitge.
Molt bé. D'aquests marcadors, diríem, d'aquests dades que entren, amb la qual entra un pacient i veus l'evolució, hi ha hagut alguna que us hagi cridat l'atenció, com dir, ostres, no m'esperava que un pacient que entrés amb X, no?, el que em diguis, doncs té més risc d'empitjorar. És a dir, alguna dada allò de dir més o menys sorprenent o que no us esperéssiu?
Bueno, la veritat és que, clar, teníem moltíssimes dades d'entrada, no? Aleshores, doncs, moltes covariants que diuen els estadístics, no? És a dir, moltes variables, evidentment, doncs, l'edat, el gènere, el sexe i, doncs, el nivell d'oxigen en sang, per exemple, aquest és un factor superimportant, aquest va resultar superimportant, i moltíssimes altres, no? I aleshores, doncs, el primer que va haver de fer d'alguna manera descartar quines eren les menys importants, no? I aleshores, doncs, bàsicament, doncs, el nivell d'oxigen va ser un dels més importants i l'edat també, òbviament, l'edat també era molt important. Però hauríem de, diguem-ne que molta sorpresa no ens hi vam trobar. És a dir, el que els metges havien anat aprenent i descobrint durant tots aquests mesos, doncs bàsicament es va anar confirmant.
Mm-hmm. La gràcia és que és al ser una aplicació, no, que és com automàtic, no? Tu poses unes dades
clar,
i ja,
pum,
sense pensar-hi, no?
Pam. Sí. Exactament. El que passa és que nosaltres tenim un model que el pots adaptar. És a dir, el model te el pots explicar, evidentment, a posteriori, diguem-ho, és més fàcil, no? Però és que ara nosaltres, si tinguéssim la mala sort d'una altra malaltia, doncs tindríem tots aquest model per poder-lo aplicar i, clar, podria fer servir, per exemple, com a predictors, l'última onada que vam veure, no? I la gràcia també és que aquest model el pots aplicar altres tipus de malalties, el pots aplicar a la grip o el pots aplicar a malalties cardiovasculars, no?
Correcte.
Diguem-ne que el que necessita, d'alguna forma, és d'entrada, o sigui, el que necessitem és un model que és molt ampli i per cada malaltia específica l'hauràs de muntar, com
Entenc.
Sempre et caldran dades, perquè aleshores són necessàries, diguem-ne, per poder trobar aquests predictors, però un cop ho tens, en malalties, per exemple, més estables, no? Que no depenen doncs, de diferents variants, com és el cas, per exemple, de Covid, doncs això sí que és una cosa molt més estàtica, com si diguéssim. No? I, bueno, i, de fet, possiblement doncs aquesta eina la hem desenvolupat en tot el projecte d'Ivany, però en particular la persona responsable ha estat la Leire Garmendia, que és que era estudiant, ja té el màster, però estudiant del màster i ara està en un hospital del País Basc, i en allà ja estan començant, estem col·laborant per treballar amb malalties que ja són, diguem-ne, més estables, no? Doncs com malalties cardiovasculars, per poder-les, diguem-ne, incloure dintre del conjunt de dades que es poden analitzar en aquesta eina.
Mm-hmm. I entenc, esteu ja en la fase de, diríem, que ha passat de projecte universitari, diríem, a realitat? És a dir, ja s'està aplicant en alguns
Mira,
hospitals?
És que, bueno, exactament això el que t'estic dient. Diguem, ara, l'avantatge que tenim doncs, és que, bueno, que això que som superinterdisciplinars, crec que això també és una cosa a destacar, no?, d'aquest projecte, vull dir, perquè ens hem posat a treballar doncs, metges de diferents especialitats de l'Hospital de Bellvitge, de l'Ivivell, així com els bioestadístics del grup de recerca, com tu has dit, de bioestadística i informàtica. Però com que dins d'aquest grup de recerca doncs, també tenim de vegades estudiants que estan fent el màster i que aleshores doncs, col·laboren en aquestes tasques, i aquests estudiants, doncs, el cas de la Leire, que ja torna al seu país, que és el País Basc, i està treballant en un hospital en allà. I amb la directora de recerca d'aquest hospital, justament ja estem en col·laboració per tal de les malalties que ells tenen més incidència, que són, en aquest cas, les cardiovasculars, doncs posar-lo, diguem-ne, en marxa. No? I aleshores aquí sí que ja es podrà utilitzar perquè, bueno, ara per la pandèmia, afortunadament no cal, no?
Perfecte. Molt bé. I hi ha una cosa que sortia en la nota de premsa que no sabia què era, que és el sostre terapèutic. Parlàveu del sostre terapèutic. Què és i en què influeix amb tot això?
Sí, això és molt interessant. Sí, de fet, el sostre terapèutic, tots els hospitals, diguem-ne, tenen un... A veure, això els mitjans saben molt més que jo, això ho haig de dir d'entrada, eh? Però el sostre terapèutic és una sèrie de recomanacions sobre fins quin punt utilitzes diferents teràpies, medicaments o tractaments en funció de com està la persona, no? I aleshores és evident que d'entrada s'intenta fer el màxim per a una persona, però en alguns moments, com ha estat el moment d'una saturació del sistema, doncs hi havia persones que ja per les seves condicions tenien molt poques possibilitats de sortir endavant, doncs que potser doncs, no l'entraven a la UCI, no? Aleshores, diguem-ne, això és el que són els terapèutics. És a dir, els terapèutics existeix, bàsicament per no ensenyar-te, diguem-ne, també les persones, no? Però depèn de cada una dels hospitals i depèn de cada una de les malalties, no? I aleshores el sostre terapèutic, doncs, bàsicament és això, no? Vull dir, si tu tens 93 anys i ja tens totes altres comorbiditats, no? Doncs, si no tens masses possibilitats de sortir endavant, doncs, segons quins tractaments més agressius que faries amb una persona de 60 anys no la faràs amb una persona de 93, no?
Doncs moltes gràcies, Guadalupe Gómez, investigadora del grup de recerca de bioestadística i bioinformàtica de la UPC, per explicar-nos aquest projecte tan, tan interessant i amb tantes possibilitats.
Moltíssimes gràcies, i agraeixo molt doncs, que compteu amb nosaltres i bueno, per qualsevol altra qüestió. Vosaltres podeu, si poseu GRBio UPCUB, veureu que tenim una tana web, i per tant, doncs, a tothom que li interessi, doncs, òbviament, la pot mirar, ens pot contactar. En aquesta plana web també tenim un apartat, al nostre grup fa molta divulgació en diferents àmbits, i per tant, doncs, bueno, animo a les persones que estiguin sentint doncs, que busquin GRBio UPCUB i que ens contactin si volen tenir més informació o si volen que els fem algun seminari o el que sigui.
Perfecte. Moltíssimes gràcies.
D'acord. Doncs moltíssimes gràcies a tots.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.